Els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
En poques paraules.
Segur que esteu al dia de tot el que ha passat en aquest programa i avui hem tractat moltíssim el concepte això de ser reals o no, Marta, fins a quin punt hem de fer pública la nostra vida privada o no, i més si tu ets un personatge públic, fins a on arriba.
Mira, per estalviar-te problemes, no expliquis res a ningú.
Això
no,
sí.
I així segur que, sí, que ningú parlarà de coses que no t'interessen que es parlin.
Clar, però si ets una figura pública, t'interessa que parlin de tu? Clar. És una
això
de les
una altra
preguntes
història.
Que ara mateix doncs, intentarem resoldre en poques paraules. Avui volem parlar d'aquesta qüestió que realment és que està en boca de tots des de fa unes setmanes. Mira, fixeu-vos, durant el funeral d'Elisabet II, ja vam veure unes imatges de Joan Carles I rient, se n'ha parlat bastant, no? S'ho pot permetre, això, un rei emèrit, no? Això de riure's, en aquest context. O el divorci de Piqué i Shakira i el conflicte entre la ja exparella que ha generat també debat després que la cantant fes públics tots els detalls del seu procés de separació. O, per exemple, un altre tema, Laura Escanes i Risto Mejide, que anunciaven també fa pocs dies per xarxes que acabaven amb el seu compromís després de 7 anys de casats i una filla en comú. O l'últim serial, no sé si l'heu seguit o no, de la incògnita del cansament, del casament, cansament també pot ser, entre Tamara Falcó i Íñigo Onieva, que sembla ser que la mateixa Tamara ha dit que impossible.
No pinta bé, no pinta bé. És per això que avui volem parlar de l'esfera privada dels personatges públics. On comença i on acaba? El rei es pot permetre algun error de protocol quan en principi no és el centre del focus mediàtic? Més enllà de càrrecs oficials, els famosos tenen dret a una intimitat que ells mateixos han fet pública a les xarxes socials o a la premsa del cor?
Clar, nosaltres vam plantejar aquest tema, li vam plantejar amb una persona que en sap molt. Ell és el Jordi Cullell, que és director del grau en Global Communication Management de Blanquerna Universitat Ramon Llull. Però què passa, Marta? Que clar, a la mesura que anaven passant els dies, podem dir que els exemples s'anaven sumant.
Sí, tenim molta teca.
Per resoldre els dubtes que ens ha plantejat la Marta, ja podem saludar el Jordi Cullell. Com estàs, Jordi? Bon dia.
Hola, bon dia. Molt content d'estar aquí amb vosaltres.
A veure, Jordi, per començar, perquè clar, avui tenim molts exemples molt il·lustratius de la temàtica que volem tocar. Tothom té dret a la intimitat?
Home, agafat així en brut, evidentment que tothom té dret a la intimitat. Clar. La intimitat és un dret inherent a la persona i tothom té dret a preservar aquella cosa que vol que sigui només seva. L'únic que a partir d'aquí, clar, passen moltes coses en la vida de les persones que poden posar això en ventre dit.
Caldria, però, tu això també ho apuntes, Jordi, que caldria distingir entre les persones famoses dels personatges o de les persones polítiques, no?
Sí. A veure, les persones famoses són aquelles que han arribat a tenir un nivell de reconeixement públic a través de les coses que fan. Pot ser famós algú que sigui un artista, o pot ser famós un influencer, o pot ser famós un científic. I mentre que... Bueno, aquestes persones el que estan és en el món com nosaltres. I llavors, bueno, aquestes persones se situen en una òrbita que jo diria que tenen molt de dret a la... totalment dret a la privacitat. En canvi, hem de modular una mica això en les persones públiques. Les persones públiques són persones que han estat escollides, que representen a la ciutadania, que la ciutadania els hi ha dipositat la confiança no només per allò que diuen, sinó també per allò que representen i volen ser. I a partir d'aquí, clar, la ciutadania pot dir, escolti, jo de vostè em vull saber alguna cosa més, perquè vostè m'ha promès que faríem unes coses i vull veure si la seva manera de viure i de fer està d'acord amb aquestes coses que m'ha promès que faríem.
Que, Jordi, d'alguna manera una coherència, no?, amb el discurs i la persona.
Efectivament.
També vull... Digues, perdona.
No, digues, perdona.
Clar, que ens ha cridat molt l'atenció i la intenció també amb aquesta distinció que ens vols deixar clar, que és una cosa, interès públic, i l'altra, interès del públic, Jordi.
Sí, això també és important. A veure, l'interès públic és allò que és important perquè les persones es formin una opinió de l'estat de la situació d'un país, d'una ciutat o d'un moment determinat de la història. És totes aquelles coses que intervenen perquè un pugui veure-hi clar. En canvi, l'interès del públic fa referència a allò que ens interessa normalment a tu i a mi i a qualsevol per passar l'estona. Fa referència a safareig i xafarderies. I clar, quan les coses són d'interès públic, llavors podem tenir una tolerància més gran a invadir la intimitat. Quan les coses són d'interès del públic, quan les coses són xafarderies, és que no tenim cap dret a mi, que algú se'm fiqui a la meva vida, a la teva, a la del veí, per més que un pugui ser un periodista, l'altre pugui ser un professor i l'altre pugui ser un artista, d'això ningú hi té dret.
Clar, però què passa quan l'interès del públic, del que parlàvem ara, no, el safareig, clar, acaba fent mal a la persona pública o la persona famosa? On hauríem de posar el límit?
Bueno, el límit és allà on la nostra empatia ens hauria d'indicar que no es poden travessar determinades línies. Allà on es pot veure que allò pot fer mal, que allò d'alguna manera vulnera la sensibilitat de la persona que tenim davant. L'únic que passen altres coses també. A veure, hi ha persones que han arribat a ser persones públiques, persones famoses. Per què? Perquè han venut la seva intimitat. Llavors, clar, aquestes persones, si han venut la seva intimitat i han arribat a la fama per posar de manifest i per posar en evidència les coses que fan, la seva vida, com es lleven, amb qui es casen, amb qui es descasen i què mengen a l'hora de sopar, doncs llavors que en un moment donat sembla que sigui més difícil que es puguin queixar si se'ls hi descobreix alguna cosa que ells no han explicat i que allí està, no? Per què? Doncs perquè han fet un modus de vida, un modus vivendi d'això. Llavors això, clar, no ho oblidem. No és el mateix que amb una persona normal algú es posi la teva vida i comenci a esventar intimitats sense el teu consentiment que una persona que es dedica a vendre i que en un moment donat algú ho vegi i l'exposi. Diu, escolta, això no ho volia explicar. Bueno, home, una frase catalana que diu que qui no vulgui pols que no vagi a l'era. Ojo.
Sí. Clar, Jordi, és que ara en parlarem, jo crec, perquè et posarem casos concrets de tot el que ha passat aquestes darreres setmanes al voltant d'aquest tema, de la temàtica d'avui que volíem tractar. Ara amb el cap també, que estàs, crec que en parlarem, no, Marta, de Shakira mateix, sí. No? Aquestes declaracions que a tu deies això, no? Deies, no? A qui no vol a pols que no vagi a l'era. D'acord, però que hi ha aquell punt de que un personatge públic, com és el cas de la Shakira, hi ha algun moment que ella es manté en una línia de no fer pública la seva vida privada, però quan a ella, ja m'enteneu, li convé, o quan ella, perquè és la seva vida i ella té el dret a decidir quan i no vol parlar, no, Jordi?
Sí.
Decideix parlar-ne. Llavors, aquí s'hi val tot? Per part dels mitjans? A veure, m'explico? És a dir, com ella ha fet el pas de dir, m'entens el que et vull dir? O sigui, juguem, seria un juguem o no juguem, no?
Efectivament, juguem o no juguem, però quan algú fa el pas i diu jo explico les coses,
sí.
Alerta, perquè els mitjans el que fan és interpretar. I o ets molt clar explicant el que vols, o els mitjans primer t'interpreten. I després explicaran aquelles coses que considerin que són més noticiables. Per tant, en el moment en què tu dius jo em poso la meva vida al descobert, doncs explica molt bé el teu relat. Explica molt bé el teu relat perquè només pugui ser teu. Si no ets, al final, si acabes sent no propietari del teu relat, et poden ficar en qualsevol aspecte de la teva vida que tu no volies o explicar-lo d'una manera distorsionada.
Clar, però avui en dia, Jordi, això és molt complicat perquè estem exposats, bé, les persones públiques estan exposades a les xarxes socials, a tota una sèrie de canals, no?, que abans no existien, molt complicats de regular i que poden acabar fent molt mal a la persona, de vegades sense potser que els usuaris o aquells que difamen en tinguin massa consciència, no?
Efectivament, però fins quan això passa és en el moment en què ha d'intervenir la llei. I llavors no toca cap més remei que quan es passa la línia que la llei permet que això sigui tolerable, doncs prendre les decisions oportunes i posar-ho en mans dels jutges, que és una cosa que no ens agrada últimament, però de vegades s'hi ha d'anar.
Mira, anem a posar exemples. Comencem, si et sembla, justament amb aquest exemple que hem començat, que són les imatges del rei emèrit, no?, que es van difondre fa unes setmanes del funeral d'Elisabet II, que se'l veu rient, no?, amb la reina Sofia al costat, sota la seriosa i estricta mirada de la reina Letícia. Això, o sigui, a veure, com ho preguntem, s'ho pot permetre un rei, és a dir, en el context, no?, com a figura pública, com a monarca...
Protocol,
on,
no?
Sí, a on hem de posar el límit, no? És a dir, un
no
rei...
No
s'ho pot permetre.
No s'ho pot permetre. Fixem-nos en la persona que en aquell moment era homenatjada, era acomiadada en aquell funeral, la reina d'Anglaterra. La reina d'Anglaterra, si per una cosa va ser coneguda, Isabel II va ser per mantenir sempre el seu paper institucional neutre, no mostrar ni alegries ni penes,
sí,
sinó en ocasions contades. I, a veure, primer, que el lloc en què estàs, en un funeral, no és un lloc que sigui molt procliu a frivolitats. Han tingut molts anys per manifestar la seva empatia o falta d'empatia i la seva complicitat als emèrits. No és allò com un funeral. Després s'explica moltes coses, que si s'aixecaven, que si s'asseien, que si havia estat a punt de caure, que si la reina estava mirant l'emèrit, estava mirant a l'emèrit que caigués... Bueno, molt bé, però no és el lloc per fer rialles. Simplement no s'ho pot permetre.
Un altre exemple, Marta, perquè avui ens has portat bastants exemples per il·lustrar-nos amb el tema d'avui.
Sí, aparquem la monarquia durant uns moments i entrem en el càrrecs públics, perquè fa uns dies també es filtraven imatges del primer ministre canadenc, Justin Trudeau, cantant un clàssic de Queen a un bar de Londres, justament poc abans del funeral del que ara parlàvem, d'Elisabet II.
Clar, sense entrar si ho fa bé o malament, Jordi. Ell.
A nivell musical.
A nivell musical. Però sí que t'ho volem demanar a nivell, diguéssim, de càrrec públic. Va estar fora del lloc? O sigui, tenia dret el primer ministre a divertir-se en privat, encara que no fos a un hotel? Com ho hem d'analitzar?
Sí, home, això hem de contextualitzar. No van sortir de copes. És a dir, si a mi en el període en què el primer ministre de Canadà, amb la persona que és la seva cap d'estat, perquè tècnicament la reina d'Anglaterra o el rei d'Anglaterra actual és el cap d'estat del Canadà, està de cos present, evidentment hi ha un dol protocolari que s'ha de respectar. L'únic que, i llavors no val dir, escolti, és que som una delegació canadenca, aprofitem que estem a Londres i ens anem de copes en un bar i muntem una gresca. Però això no va ser el cas. Això va ser el cas que després de sopar, un dels membres de la delegació, que és un pianista conegut i que està condecorat per una ordre britànica, es va posar a fer el que sabia fer al piano i va començar a tocar unes melodies i s'hi va afegir la gent que estava allà. I això per mi és completament lícit. El que possiblement aquí estigui fora de lloc és portar aquesta foto a Twitter i fer-ne un ús que realment és un mal ús. És un mal ús perquè ho descontextualitza.
Clar.
I llavors dir, mira, aquí hi ha el PM, el Prime Minister, que està cantant en un bar. Dius, home, no, escolti, no, el Prime Minister no està cantant en un bar. I el Prime Minister, si després d'un sopar pot agafar-se un moment d'esbarjo, doncs el pot agafar en un ambient tancat i absolutament íntim, com era amb una delegació en la que es coneixien i tal. Què passa, també? Aquí el que passa és que quan un és un personatge públic, quan un és un polític, possiblement, preveient aquestes coses, ha de ser molt més estricte en permetre's frivolitats i en ser, jo diria, espontani.
Natural, sí.
Qui estigui disposat a assumir el cos que té aquesta espontaneïtat, que al final aquesta sortida, aquesta aparició, aquesta piulada, dia representat, vulguis que no, un cos alopatí, però un cos polític, si està disposat a assumir-lo, endavant. Si això li fa molt mal o pensa que li pot fer molt mal, doncs, bueno, s'ha de posar barreres i s'ha d'autocontrolar.
Clar, ara estàvem parlant del primer ministre de Canadà, però ara et volem posar també l'exemple de la primera ministra finlandesa, Sanna Marin, que ha estat protagonista de 3 episodis justament d'aquesta invasió, que deies tu, de la seva vida privada, que, de fet, ella doncs l'han obligat a donar explicacions i a demanar excuses. Ella ha hagut de donar excuses als seus electors, no, Jordi? Per algú que s'ha,
sí,
diguéssim, que ha invadit la seva vida privada.
Sí, ha invadit la seva privada i a més hi ha una cosa important, que ella, des del moment en què va agafar el rol de primera ministra, que el va acceptar, sempre va dir que volia ser, òbviament, primera ministra, però que no volia deixar de ser una persona normal. A veure, i aquí jo penso que els seus electors no en poden fer escarafalls. L'únic que, clar, l'oposició i alguns mitjans, alguns tabloides, això sí que ho utilitzen per dir, mira, la primera ministra, per buscar problemes on possiblement no hi poden haver, la primera ministra s'ha anat amb una discoteca, una conferència amb el... Una ministra havia agafat el Covid, mentre l'estaven avisant no va respondre al telèfon, perquè ella, tal com havia dit, estava fora de feina, i va assabentar que s'havia, això va ser el desembre passat, unes hores més tard. Clar, llavors aquí comencen a fer-se la gent preguntes, i sobretot els tabloides. Pot ser que una primera ministra estigui unes hores desconnectada del que passa al país? Bueno, doncs no va passar res, pot ser. Sí, per què no? Per què no? Si hagués sigut una cosa greu, ja l'haguessin trobat, no l'haguessin trucat per telèfon. Hi ha alguna cosa molt greu a nivell intern del país. Ja sabien on era. Te felicito que bien actúas. Eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Te quedaré de ser yo. Te felicito que bien actúas. Eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Te quedaré de ser yo. Te felicito que bien actúas.
Estem aquí, no hem marxat, Teníem problemes per escoltar el Jordi Cullell, l'hem tornat a trucar, director del grau en Global Communication Management de Blanquerna. Jordi, clar, te felicito. Passem ara als famosos, no? Perquè les darreres setmanes i amb el final de l'estiu, doncs, ha estat un no parar d'anuncis de divorci, Jordi.
Sí, bueno, això és el que porta l'estiu, no?
També és veritat, és per analitzar-ho, no? En aquests mesos de vacances. Jo em ve el cap, clar, és que ara també venim d'un cap de setmana força estiuenc, no?, d'alguna manera, per dir-ho així.
Sí,
però un dels més sonats ha estat, que ara en parlarem, de Shakira i Piqué, que ho dèiem, la cantant parlava fa poc més d'una setmana a la revista Elle, justament que anava donant i ventilant els detalls del seu divorci, que era com el moment més fosc de la seva vida. En aquest cas, clar, on acaba l'amor i comença el negoci. Jordi, perquè aquest reportatge la Shakira el devia cobrar.
I sí, jo suposo que sí. A veure, hi ha determinades persones famoses que una part dels seus ingressos, sigui quina sigui, venen de l'exposició a la seva vida i de la venda de fotos i exclusives de moments personals que els estan passant. Per tant, clar, en aquest cas és que res a dir. Si tu vols vendre la teva vida, te la vens. I ja està. L'únic aquí també es pot interpretar d'una altra manera, perquè quan Piqué va fer pública i va consentir que sortissin fotos seves amb una altra relació, la Shakira es va enfadar. Va dir, escolta, que havíem quedat que no ho explicaríem a ningú. Doncs possiblement això també es pot interpretar com una revenja. Escolta, fa unes setmanes tu has deixat i has esventat la teva vida amb un altre quan vam dir que ens separaríem i que passaríem un temps sense exposició d'aquesta mena de situacions i com que no ho has fet, jo explico la meva versió i vinga, clar, i fa una versió dolorosa de persona doloruda que està molt bé, però... Que tampoc n'ha fet ús perquè no ha volgut. En aquest cas ningú s'ha portat a la seva vida. Per tant, res a dir,
Clar, a més, recordem, Jordi, que la parella té dos fills que ja des de petits també s'han vist exposats, potser sense voler-ho, perquè penso que ningú els hi ha preguntat, exposats als mitjans sense, clar, tenir-ne consciència. Ells també tenen dret a la intimitat, no? I d'alguna manera, ja des de ben petits, aquest dret se'ls ha violat.
Ells també tenen dret a la intimitat, sí, i el dret a la intimitat no passa per pixelar les cares, sinó que passa per més coses. Clar. Òbviament, aquesta és una reflexió molt seriosa que s'han de fer totes les persones que tenen una projecció pública, alerta, què vull que passi amb els meus fills? I n'hi ha que mantenen els fills absolutament al marge i que no en parlen, i n'hi ha que els barregen. En aquest cas, bueno, han sortit a l'opinió pública des del moment, jo ja no diria del seu naixement, sinó de la seva, de la pròpia concepció, i l'embaràs, i el naixement, i fot, i no sé què. Vull dir que, bueno, que en aquest cas, clar, no. Jo penso que els progenitors han tingut en el passat poc en compte...
Ara l'hem perdut. Perdut el Jordi, eh?
Mira, és un tema molt interessant.
És un tema molt interessant. I saps què em venia al cap ara a mi també? Perquè jo no sé si vosaltres sou conscients, però en l'enterrament, al funeral d'Elisabet II, que m'ha fet pensar... jo em vaig pensar... I la Sarah Ferguson, on és? Hi era?
Sí.
Sí
que hi era, sí.
Hi era, però els mitjans... Tampoc la van mostrar. Bueno, jo l'he vist ara a posteriori, no sé, potser m'equivoco.
És que potser els mitjans i producció també tenien no, una llista, una agenda a nivell de producció de qui havien de punxar i a qui no, i amb quin ordre, no? Perquè estava tot tan apamat, no? I penso que l'escaleta era tan...
I estava al darrere de Kate Middleton, eh? Vull dir, no és que sigui... Saps el que et vull dir? Jordi, que t'hem recuperat de nou, Jordi.
Sí, sí. Ja estic aquí, retornat.
Ben trobat. Mira, si et sembla, posem un altre exemple, perquè també fa pocs dies que l'actriu Blanca Suárez va tornar a obrir el debat sobre el dret a la intimitat dels polítics, quan fa una setmana responia així doncs, a la pregunta d'un periodista.
La maternidad es algo que lo tienes presente o es algo que te lo piensas en un futuro, porque ahora el trabajo es lo primero.
Es algo muy íntimo, que hablaré con quien lo tenga que hablar. En mi casa, seguramente.
De momento no es algo.
Lo hablaré con quien...
Javier.
Con quien realmente tenga que pinchar y cortar en eso.
Clar, dels polítics, vull dir, de com a persona pública, però aquí la Blanca ha estat molt clara, no? Jordi, jo no sé si estaràs a favor o no, però dir... Clar, el periodista, estem en aquest punt que creua una línia vermella, no?, que són aquests temes, Jordi, sí. Però d'altra banda ella ho deixa molt clar. Jo això, qui hagi de tenir aquesta informació la tindrà.
No, això ho deixa molt clar, però és que aquí jo crec que el periodista no atenta contra la intimitat de la Blanca Suárez. Aquí és un acte d'impertinència. I impertinència vol dir d'allò que no és pertinent.
Clar.
Que hi ha determinades preguntes que coi, no sé per què hi ha aquesta mania de fer-los només a les dones. Escolta, això de la maternitat, què afectarà la teva vida professional? Per què no els foten els homes? T'afectarà ser pare a la teva vida professional? Et dedicaràs als teus fills? Agafaràs els permisos de paternitat que et toquen? Doncs no, clar, com que és una dona, la gràcia és preguntar-li no és el moment perquè no és la teva carrera professional. Coi, se suposa que pot tenir molts plans per procrear a la seva vida. Una pot ser, lògicament, la reproducció assistida, amb la qual es trobarà sola. Però si aquest no és el cas, doncs tindrà una parella que la seva part possiblement de responsabilitat tindrà. Per què li han de fer aquesta pregunta amb ella? Com si això hagués de marcar. Per tant, jo aquí diria no intimitat, sí impertinència.
I el que comentava Jordi, no?, d'empatia. Perquè no saps l'estat emocional d'aquella persona que estàs fent una pregunta sobre un tema delicat i no saps si en aquell moment li estàs fent mal.
No, efectivament, si li estàs fent mal i si és una cosa que potser, a veure, potser ho té molt present i ho està vivint malament perquè potser es vol quedar embarassada i no pot. Potser acaba de sortir d'un tractament per quedar-se embarassada i s'ha passat 2 dies estirada al llit. I què sap el que li fa aquesta pregunta? I, cony, i això li fa reviure el moment dolent que acaba de viure. Per tant, és que no són preguntes pertinents i per tant no s'han de fer.
Mira, ja, ja...
Són línies vermelles.
Aquesta línia vermella, claríssim. Ens agradaria plantejar-te el darrer cas, que és el de Laura Escanés i el Risto Mejide, que no entrarem, eh? No entrarem aquí a analitzar què ha passat, però nosaltres, des del punt de vista comunicatiu, ens ha cridat l'atenció, no? És una relació, Jordi, exposada a Instagram des del primer moment, no? És a dir, des del primer dia i amb una separació que alguns sospiten que sigui també fins i tot una estratègia publicitària, perquè recordem a Risto Mejide posant un compte enrere per donar la notícia. Creus que el que ens mostren és veritablement la seva esfera privada des de les seves xarxes? Aquest és un altre debat.
Aquest és un altre debat. I estem partint de dos personatges dels que només coneixem la seva màscara. I és la seva màscara, una a través dels shows en els que participa i de xarxes socials, i l'altra estrictament de xarxes socials. Em refereixo al Risto i em refereixo a la seva dona. Però, clar, darrere de tot això hi ha una altra mena de persona. I si has tingut la possibilitat de conèixer-los ni que sigui breument en privat, doncs veus que almenys el Risto és una persona diferent de la màscara que mostra en públic. I, per tant, sí, per tant, aquí cap tot. Aquí caben totes les suposicions, perquè realment, com que també viuen d'alguna manera d'això, doncs, bueno, la relació des del principi fins a aquest suposat final s'esventa a través de les xarxes i a través d'Instagram.
Clar, però d'alguna manera també, o sigui, com hem començat, acabem, no, Jordi? Perquè és una mica la llibertat de dir, si tu jugues, ells estan jugant.
Sí, i ell... sí, però llavors que no es queixin.
Això sí. I de fet han fet un podcast també, ells dos.
Sí.
Mira, potser ara tenim oients que ens escolten que d'aquí uns anys, Jordi, són personatges públics, per exemple, sí, no? Pels que no ho siguin, però també que ho vulguin saber. Què és el millor que podem fer per preservar la nostra intimitat?
Home, gestionar la nostra comunicació. Saber què volem, saber què volem explicar de la nostra vida i no passar d'allò que nosaltres ens hem proposat. És a dir, jo penso que cada persona i cada vegada més hauria de tenir la seva pròpia estratègia de comunicació i saber allò que explica, allò que no explica, allò que fa i allò que no fa i quan ho fa. Estem en una situació de sobreexposició i, per tant, hem de ser molt conscients dels ulls que ens estan mirant i del que nosaltres volem que vegin. Perquè, al final, la nostra intimitat és això, és nostra.
Doncs, paraula de Cullell, Jordi, director del grau en Global Communication Management de Blanquerna Universitat, Ramon Llull, un plaer, com sempre. Jordi, gràcies pels consells.
Igualment.
Blanquerna.
Un podcast de Ràdio Estat.
Amb el suport de Blanquerna Universitat, Ramon Llull.